Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui ens centrem en els cicles formatius i aquella informació pràctica que més interessa a les famílies i sobretot als futurs estudiants o possibles futurs estudiants de formació professional. I per fer-ho ens acompanya l'Ivet Vigo. Molt bon dia, Ivet.
Bon dia.
La Ivet és coordinadora del cicle de cicles formatius de la Salle Catalunya i també estem amb José Luis Zimmerman. Molt bon dia, José Luis.
Bon dia, Olga.
En José Luis és director d'FP de Jesuïtes, el CLOT. A veure, grau bàsic, mitjà, superior, de cicles formatius, cursos d'especialització, com s'hi entren, quants anys duren, es pot anar després a la universitat... És complicat entendre com funcionen els cicles formatius, Ivet?
Jo crec que no, però al final nosaltres hi som al nostre dia a dia. Jo crec que el més important que s'ha d'entendre és que tant la FP com després de l'ESO, el batxillerat, són dues vies totalment paral·leles. L'únic que una et centra més cap a una part més acadèmica, escolar tradicional, si voleu puc utilitzar la paraula tradicional, i l'altra t'encamina més cap a una vessant més professionalitzadora i cap al món laboral, més tècnic i tècnic superior. Les dues vies són totalment paral·leles i tenen moltes vies de traspàs d'un cantó a l'altre. És a dir, tu en qualsevol moment hi ha molts punts de contacte que la gent, segons el seu estil de vida o història de vida que portin, poden anar travessant d'un cantó a l'altre. I això s'allarga molt més enllà de després de l'ESO, perquè a vegades parlem molt de la FP com... Després de l'ESO, què fem? Nens de 16 anys. I la FP, i es veu el dia a dia a les aules, s'està obrint molt més enllà de l'ESO, del batxillerat... Cada vegada tenim gent que en punts de la seva història de vida decideix fer un canvi... i torna a la FP per tornar-se a preparar professionalment.
Donem per fet que la possibilitat més acadèmica és el batxillerat,
sí,
i la més professionalitzadora és la FP, formació professional. Què és el més bàsic, més enllà d'aquesta diferenciació més acadèmica, més professionalitzadora, que hauríem de tenir clar sobre els cicles formatius?
Bueno, la principal característica és justament aquesta, que dona les competències professionals. Però més enllà d'això, també algo a tenir en compte de la formació professional és el que havia dit la Ivet, és que no traia camins i possibilitats de futur de continuar estudiant. O sigui, tot alumne que entra dintre del que és la formació professional pot continuar estudiant cap a un grau superior després d'haver fet un grau mitjà i pot després continuar a la universitat, estudis universitaris, sense cap tipus de problemes. Per tant, no és un camí tallat.
Diríeu que la societat així en general, si sortíssim ara al carrer i preguntéssim sobre la FP, en sabem prou?
Bueno, jo crec que en els últims anys s'ha fet molta feina i que cada vegada la gent en sap més. Jo crec que al final, quan surts al carrer i cada vegada hi ha més casos d'èxit i més gent que està molt contenta d'haver fet FP o de que ha escollit diferents camins i ha acabat fent una FP i està com molt agraïda en aquesta part més professionalitzadora que dèiem.
Escola de Família, avui anem a treure l'entrellat de tot el que té a veure amb els cicles formatius. Comencem per la tria. Després de l'ESO ja es pot fer un cicle formatiu, no? És aquell moment de ja hem acabat l'educació secundària obligatòria, ara què fem?
Sí, és el primer moment, Diríem que es pot fer la tria i anar cap a el que és la formació professional. Sí que hi ha un moment previ, però això jo crec que parlarem una mica més endavant, però, com deia la Ivet, el camí natural, diguéssim, després d'haver fet una ESO, seria la tria entre el batxillerat o el camí de la formació professional.
I és possible que algú faci un batxillerat i, en acabar el batxillerat, pensi... No, jo hauria hagut de fer un cicle formatiu. Pot fer llavors un FP?
És el segon punt d'entrada cap a la formació professional. Aquesta seria el segon, diguéssim. Una seria entrar per al cicle formatiu de grau mitjà, una altra seria entrar després d'haver fet el batxillerat. En aquest cas, el més normal seria entrar cap a un cicle formatiu de grau superior, tot i que hi ha la possibilitat també de fer un grau mitjà, perquè aquella és la professió que vol aquella persona i que està amb els cicles formatius de grau mitjà.
I si comencem el batxillerat i acabem primer i veiem clar que no volem fer segon de batxillerat, que no, que potser volem fer un cicle formatiu. Què comencem?
Endavant, cap a grau mitjà.
El grau mitjà.
Sí.
I com es decideix qui entra, qui no entra, què es compta? La nota de tall de l'ESO? La teva nota de l'ESO?
Bueno, cada any...
Varia. Sabem que aquest any, pel curs 25-26, hi ha novetats, moltes són bones.
Sí, no, perfecte. Fins ara, bueno, el curs passat va ser la nota de tall del teu quart d'ESO i, pues, per veure...
Fa mitjana tota l'ESO?
No, només quart.
Tercer i quart.
Exacte, perquè quan fem la preinscripció t'agafen la de tercer i llavors fas quart a la matrícula, sí.
Llavors, si això, acabem primer de batxillerat i llavors diem no seguim amb batxillerat, farem un cicle formatiu, tornaríem al punt de partida, diríem, no?
Sí, però no és redolent.
No.
Ni tornar a la casella de sortida està bé.
Està bé.
Bueno, potser la tria que ha fet en el seu moment no era la més adequada.
Exacte.
Que s'ho repensa
i
fa la tria que hauria d'haver fet en el seu moment.
Ho deia com a positiu.
Sí,
hem vist clar que és el que volíem.
Exacte. I volem ser mecànic, o volem ser cuiner, o el que sigui.
O potser és algú que tenia clar que volia fer una enginyeria, però no es veu 2 anys estudiant amb aquella intensitat, i diu, potser arribo a aquella enginyeria, però des de la formació professional.
Correcte. Intensitat o potser uns estudis que no li troba el sentit. Diguéssim, de vegades el que és el batxillerat és fer uns estudis amb unes matèries res connectades amb la realitat, i per tant, ja per certes persones, diguéssim, els hi costa de veure el sentit d'allò, i per tant, hi ha un efecte que és la motivació, que és fonamental a el que és la formació professional.
I una cosa que a nosaltres també ens agrada molt parlar és la maduresa. Al final, la maduresa amb la que agafes uns estudis no és la mateixa. No és el mateix entrar en una enginyeria amb 18 anys que en una enginyeria amb 20, si no has repetit mai, o 21, amb la qual cosa tu ja has fet 2 anys de grau mig d'electromecànica de vehicles, és un exemple, 2 anys de superior d'automoció, on has fet unes pràctiques en el món laboral, inclús pots tenir una feineta als matins amb un taller mecànic, de continuar fent de mecànic, i entres en el món de la enginyeria. La maduresa amb la que arribes és molt diferent.
Ui, la visió quan arribes també deu ser bastant diferent, no? D'haver-te passat 2 anys... Sobretot estudiant...
O 4, exacte.
Estava pensant en qui arriba des d'un batxillerat i qui arriba des d'una formació professional on ja ha tocat moltes coses, on té experiència laboral...
I té una experimentació de l'aprenentatge molt diferent.
Si no s'ha acabat l'ESO, s'abandonen els estudis, després es pot fer un cicle formatiu sense tenir l'ESO?
Tens el grau bàsic, que seria, si no tens el 16... Llavors pots fer les proves d'accés, és a dir, és el que et dèiem al principi, que són 2 vies molt paral·leles i que tenen com molts punts de connexió. Ell abans, en Lluís, et parlava dels punts d'entrada. Tens molts punts d'entrada a l'AFP.
Sí, sense l'ESO hi ha diverses opcions. Tenim, per una banda, el que és el grau bàsic, després també tenim les proves d'accés, això seria per gent que ja fa temps que ha abandonat el que són els estudis, i també tenim els PFIs, els programes de formació d'inserció. Aquesta també seria un altre punt d'entrada del sistema. Els graus bàsics, sobretot, és per nois i noies que no han sortit del sistema, que ja es veu que l'ESO, doncs, aquell tipus d'estudis no van bé, que necessiten uns estudis més professionalitzadors. Llavors tenen l'alternativa d'anar cap al cicle formatiu de grau bàsic i no sortir del sistema educatiu. Tot i això, tenim nois i noies que acaben sortint del sistema educatiu i una forma de reenganxar-los un altre cop cap al sistema educatiu... És el PFI o, fins i tot, aquells que ja fa molt de temps, doncs, el que serien les proves d'accés.
I després del cicle formatiu bàsic, es pot accedir al batxillerat o llavors ja estem a la cursa dels cicles formatius?
Amb el cicle formatiu de grau bàsic obtens un títol de formació professional i alhora l'ESO. Per tant, s'obté l'ESO, l'educació secundària obligatòria, i et permet continuar estudis cap al batxillerat, tot i que no seria el més normal.
Normalment els perfils... No solen ser d'anar a batxillerat.
Clar. A partir de quart d'ESO, l'alumnat ja ha de començar a triar optatives que els ajuden a orientar-se cap al batxillerat, si és que fan batxillerat, que voldran acabar fent, no? L'artístic, el sociològic, el tecnològic, el científic. Com s'organitzen els cicles professionals? Perquè aquí hi ha famílies professionals.
Sí, hi ha 22 famílies professionals.
26, i crec que afegeixen un parell
sí.
més, però una mica...
Hi ha 26 famílies professionals, però sí que és veritat que no totes tenen el bàsic, el mitjà i el superior. No, no està a tot arreu. I llavors cada família professional, pues, perquè ens entenguem, és una part de del món laboral. O una, pues, hi ha salut, hi ha manteniment de transports, hi ha tot el tema d'hostaleria, hi ha administratiu, comerç, activitats físico-deportives, és a dir, hi ha un ventall infinit.
És fàcil saber tot el que es pot arribar a fer amb... Mira, la formació professional.
Jo diria que ni tan sols jo ho sé.
I saps,
no sé la idea.
No?
És que hi ha moltíssima oferta.
Sí.
Hi ha una oferta molt alta.
Hi ha una pàgina web a la Generalitat que és Tria Educativa, que allà va molt bé perquè t'ho fica per famílies professionals i com per nivells. Inclús et arriba a dir a quina comarca es fa. És a dir, que està molt bé aquella selecció. Sí.
El seu és anar a buscar-la als cercadors on està tota la informació.
Sí.
Havem fet un cicle formatiu de grau mitjà d'una família professional. Es pot anar a un grau superior d'una altra família professional o si volem canviar de família professional hauríem d'encarrilar-nos una altra vegada des del grau mitjà si venim de l'ESO?
Com dèiem anteriorment, diguéssim, les possibilitats d'anar canviant, regirant i tot això dintre de la formació professional són molt àmplies. Un alumne que fa un grau mitjà, la majoria de les vegades encerten, diguéssim, això és el que volen fer, i per tant continuen els graus superior d'una família formativa similar o la mateixa. Però sí que és cert que hi ha d'altres doncs, que allò que han escollit doncs, no acaba d'encaixar pel motiu que sigui. No hi ha cap problema en canviar de família professional, fins i tot famílies professionals que siguin molt diferents. Per exemple, un alumne que fa informàtica de grau mitjà pot fer un cicle formatiu de grau superior de l'àmbit sanitària, sense cap tipus de restricció. Sí que és cert que esperant, diguéssim, que encara que surti la resolució amb tota la normativa de prescripció de matrícula i tot això, sent una mica prudents, amb cursos anteriors hi havia tres itineraris. Per tant, les famílies professionals estaven distribuïdes en tres blocs diferents, tres itineraris. Dintre d'aquests tres itineraris, per tant, si et mous amb famílies professionals dintre del mateix itinerari, pots canviar i tens opció prioritària. Si canvies, entres com a opció no prioritària i, per tant, estaries a l'espensa de tenir places.
Quins són els cicles més demandats?
Ui, hi ha molts.
Hi ha de treure xuletes. No, jo crec que el de grau mig, el top, és el de cures auxiliars d'infermeria i de grau superior administració i finances.
És així.
És així. I llavors, però sí que és veritat que hi ha moltes famílies professionals que estan molt demandades. Jo, les que jo crec que igual a veure si coincidim, però salut, informàtica, administratius, activitats físico-esportives, comerç, transport i manteniment de vehicles estan al capdavant de les famílies professionals més demandades.
Sí, 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 és així. De fet, l'última indicació que el departament va anunciar sobre els cicles formatius del 2019-20, com a mínim l'última que jo tinc tingut accés. Els cicles formatius més demandats eren el cures a l'infermeria, de grau mitjà, els sistemes microinformàtics i xarxes, també de grau mitjà, en segon lloc, gestió administrativa, i després ja ens anàvem a uns graus superiors d'administració i finances, integració social, educació infantil... Bueno, les famílies més típiques, sanitats, informàtiques, gestió administrativa.
I hi ha modes? Si miréssim que era el més demandat fa 30 anys, suposo que, per exemple, coses relacionades amb activitats físiques i esportives estarien bastant a la cua fa tants anys com 30.
Hi ha moltes modes i hi ha molts FPs que es venen malament. Pues que tenen...
Això què vol dir?
Bueno, que a vegades tenen noms, no? Al final la gent es mou molt pels noms. I tenen noms doncs, que potser no són tan comercials i llavors doncs, als alumnes els hi costa més entrar-hi. El de robòtica industrial, un grau superior que les empreses el demanen moltíssim. Abans es deia control numèric.
Sistema de...
I control numèric.
És que això era molt difícil saber.
I llavors, clar, als alumnes els costava molt saber exactament què era i era un gran desconegut. I li van ficar robòtica industrial i ara, doncs molt bé.
Està funcionant molt bé.
Pràcticament tots els instituts imparteixen batxillerat després de l'ESO, però no tots els centres educatius està l'opció de poder fer un FP, ni segurament, clar, com dèiem, hi ha tantes possibilitats. Com acabeu triant quins són aquells que es queden en el vostre centre o l'aposta que acaba fent el centre pels cicles formatius que oferiu?
L'oferta que fem? Bueno, bé, van funcionar moltíssimes coses, jo crec. Una és la història, d'on venim, quins són els nostres orígens, inicis, però en el nostre cas, diguéssim, a Jesuïtes Educació, ens va ser moltíssim amb la sortida professional. Volem i estem convençuts de que tots els nostres alumnes que estudien nosaltres han de tenir una possibilitat laboral bona. Per tant, una garantia de treball digne i que sigui viable. I aquest és un factor molt important a l'hora d'escollir quins cicles formatius en fem.
Nosaltres tenim centres a tot el territori i el que sempre intentem és anar molt de la mà de les empreses, perquè la FP demana unes infraestructures que no sempre és fàcil tenir des de l'educació. I llavors intentem anar molt a empreses per assegurar, per un cantó, aquesta inserció laboral que comentàvem de l'alumnat, i per altra, doncs, per tenir accés a aquestes infraestructures que potser fan falta i no podem tenir.
Abans tu deies, en funció de la comarca, potser tens més possibilitats per triar...
Per treballar. I el teixit empresarial que tens a la teva comarca és molt important. Molt.
Clar. Sí. Un altre element de triar també els cicles formatius, jo crec que és el tema dels... I considerem el tema dels itineraris formatius.
Sí.
Nosaltres creiem i estem convençuts que tot alumne que entra a fer un cicle formatiu de grau mitjà o fins i tot de grau bàsic, en el moment que es puguem posar en marxa, doncs creiem que ha de poder continuar al mateix centre amb els cicles formatius de grau superior i amb diferents opcions, per tant, que pugui triar diferents cicles formatius de la mateixa família professional o de famílies professionals afín. I aquest també és un element a l'hora d'escollir.
Sí. Clar, perquè això a ells els facilita el seu itinerari.
Sí.
Si a sobre després has de canviar de centre, potser no està ni en el teu barri, ni en el teu municipi, t'has de començar a desplaçar.
Graus superiors la gent se sol desplaçar més...
Perquè ja són més grans, també.
Perquè ja són més grans que grau mig, sí.
A finals de febrer, el president de la Generalitat anunciava les novetats de la formació professional pel curs 25-26, com dèieu. Fa 4 dies que sabem d'aquestes novetats, els detalls d'algunes coses encara no se saben, però el que sí que tothom sap és que es facilitarà el procediment de matriculació, que es distribuirà millor l'FP per tot el territori i que l'objectiu és apostar per un FP que generi oportunitats de futur per a tothom. Suposo que vau celebrar, no? Aquesta notícia que feia temps que estàveu esperant.
Sí, sí.
Ara farà falta veure com es concreta, però justament, José Luis, tu vas estar fa unes setmanes a l'Escola Família, que varen parlar de l'FP, i dèiem que un dels inconvenients que caldria millorar era el procés de matriculació. Aprofita i vés demanant, perquè, escolta, tu demanes i la Generalitat proveeix. Per tant, el curs vinent ja es podrà garantir a tots els alumnes que sàpiguen si tenen plaça el 31 de juliol i s'elimina la repesca del setembre, que era justament el que dèiem. Comença setembre i sempre és notícia. Milers d'estudiants no tenen plaça assignada. Creieu que això animarà a més joves a optar per la formació professional? El saber que potser t'estalvies aquest neguit, aquest no saber què passarà?
Segur, com a mínim, no tindrem una sèrie de famílies amb neguit durant el mes de setembre, o millor dit, durant les vacances de l'agost. Això va ser un dels inconvenients molt grans amb els darrers anys, perquè això no és una cosa que hagi sigut el curs passat, sinó es portava repetint, no recordo ara exactament, però 4 o 5 anys amb tranquil·litat. I les famílies es dirigien a nosaltres i ens manifestaven que no sabien què farien els seus fills, si podien entrar al nostre centre. I moltes vegades l'opció que prenien era la privada directament, perquè ja tenien plaça assegurada. I restant l'oportunitat de poder fer la formació allà on ells volien. Per tant, és de celebrar que aquella darrera fase que es produïa durant el mes de setembre s'hagi avançat al juliol, per tant, no es redueixen fases, el que es fa és avançar-les, que té sentit i és de lògica.
Perquè és possible que quan algú acaba l'ESO la seva prioritat sigui fer una FP i faci la preinscripció per poder fer l'IFP i alhora, per si un cas no entra a fer el que vol fer, s'apunti a un batxillerat? O sí, has de fer una tria?
Sí.
Pots fer això, pots les dues fer-ho. Opcions.
L'únic que només et pots matricular un cop, però tu et pots preinscriure a tot arreu, inclús a diferents cicles, a diferents centres amb diferents, de diferents cicles formatius. Vull dir, això sí que ho pots fer.
I com dèiem, la possibilitat de tenir-ho tot resolt a finals de juliol era un reclam dels darrers anys. Donem per fet que pel curs 26-27 el govern seguirà amb possibles millores. Vinga, comença a fer la llista.
Esperem.
Esperem
que sí. Què caldria millorar? Què caldria seguir millorant? Perquè sempre es pot millorar.
Sí, hi ha moltes coses a millorar. Jo crec que això serà un procés que mai acabarem. Jo crec que un dels elements interessants que aquí s'haurien de posar molta força, diguéssim, al govern, és el tema de la relació amb les empreses. Diguéssim, hi ha un tema de lo que és la formació dual o les pràctiques a les empreses, que és imprescindible que a nivell de govern, a nivell, diguéssim, social, anem tots a una. Per tant, que tinguin els nostres alumnes la possibilitat de fer pràctiques a les empreses que tenim al nostre país amb facilitat. I no és gens fàcil, en segons quins sectors, trobar empreses, diguéssim, de qualitat i amb ganes d'acollir els nostres alumnes. No fa poc vaig estar també en un centre en què estaven fent pràctiques els nostres alumnes i se'ns està dificultant. I fins i tot ells manifestaven, és que ningú del govern ens ha vingut aquí a explicar, o del departament, que necessiten acollir els alumnes, que necessita que nosaltres acollim.
Perquè fins ara, com es fa aquesta gestió? Sou des dels centres educatius, que feu la tria d'empreses?
Sí.
Llavors és una feinada.
Sí.
Sí, sí.
Heu de buscar les empreses.
Sí, s'ha de buscar una empresa per cada alumne, i amb la nova normativa a primer ja han de fer pràctiques, una sèrie d'hores, és a dir, que abans es concentrava tot a segon, però ara...
A primer, tant si fan cicle mitjà...
Com a grau superior, tot el sistema d'FP hi ha X hores que s'han de fer a empreses. Abans es feien totes a segon, per tant, si tot acabaven una mitjana de 25 alumnes a segon, doncs havies de buscar les 25 empreses per cada tipus de grau mig o de grau superior que estiguessin fent els alumnes. Ara, amb la nova normativa, també has de fer els alumnes de primer. I clar, llavors les empreses estan una mica de no, és que jo només vull alumnes de segon, perquè els de primer acaben de començar... Que amb raó, Vull dir que no els hi traiem la raó ni molt menys. I has de fer molta pedagogia perquè no tenim cultura. I tot i que cada vegada hi ha més empreses que s'han donat compte de que sobretot amb coses molt específiques, no? Que se comencen a donar en compte que els seus futurs treballadors els tenim nosaltres, cada vegada sí que se'n donen més compte, però també doncs és un aprenentatge que hem d'estar fent tots junts, tots, perquè tot i que nosaltres les necessitem molt, ells a nosaltres també ens necessiten molt.
Clar, perquè hores d'ara, més enllà de tenir estudiants que estan fent les pràctiques, tenen algun altre tipus de bonificació les empreses que acullen estudiants en pràctiques de l'EFP?
El que són estudiants en pràctiques, no. Diguéssim, no tenen ni salari, diguéssim, estan donats d'alta de la seguretat social. El que són els que et fan pràctiques, el que és la dual general que es diu ara. En el cas de la dual intensiva, sí, en el cas de la dual intensiva ja es pot fer a través d'una beca salari que té data de caducitat, per tant finalitza el gener del 2028 i serà tot en contracte. En aquest cas sí que hi ha bonificació per part de les empreses i és molt interessant, i la veritat és que nosaltres en aquests moments estem fomentant que totes les empreses, malgrat que encara queden uns anys, comencin ja amb contracte amb tots els alumnes que estiguin fent les pràctiques amb ells.
Però jo estic totalment d'acord amb ell que ningú ha anat a les empreses i els ha explicat. Hi ha aquest contracte...
Per part del govern,
o que algú els expliqui, perquè les empreses que són molt grans, que tenen un departament de recursos humans, potser sí que tenen una persona especialitzada en pràctiques, però la PIME, que és la que utilitzem tots nosaltres, ells tenen una gestoria i a vegades són unes tipologies de contracte tan específics que costa explicar ningú sap on s'han de donar d'alta i a on han d'anar, vull dir que i som nosaltres que els anem explicant, perquè al final és la necessitat que tenim.
És un esforç molt gran per part de les escoles.
És un esforç. Sí,
dediquem moltes hores i molts recursos a difondre tot això. Sí. Sí que és cert que les entitats que tenim, ja que tenim certa història, coneixem moltes empreses, tenim una relació molt fluida, però començar de nou i obrir via...
O quan tens un cicle formatiu nou,
sí,
no? Es pica molta pedra.
Llavors, un dels ítems que caldria millorar per aquest curs 26-27, bé, si és pel 25-26 cap problema, però jo crec que ja anem una mica justos, és aquesta relació amb empreses. Alguna altra cosa que posaríeu aquí a la carta dels Reis?
Home, una mica la relació, no?, que ens veguin Educació i FP. Nosaltres som uns grans aliats de la Generalitat i jo crec que fa molts anys que estem demostrant, i fa dècades que estem demostrant que estem aquí i que estem ajudant i que són un ent més de la formació del teixit de la nostra societat i que estem aquí per ajudar el que faci falta i que nosaltres som uns més que podem sumar en aquest sistema d'FP, que al final és formació i ocupació pel futur i professionals pel nostre teixit empresarial.
De fet, el Departament de la Generalitat es diu Departament d'Educació i Formació Professional.
Exacte.
Doncs llavors que es noti, no?
Exacte. Sí,
sí. Jo posaria també una altra coseta. Ja sé que en els últims anys la revalorització de la formació professional ha sigut, diguéssim, ho hem viscut.
Sí.
Jo crec que tot ha sigut o ha vingut molt de cada vegada més estem més de la mà de les empreses.
Uh-huh.
I això ens fa més forts. Però crec que encara hi ha molt camí per fer. I en aquest sentit jo crec que en els propers anys, ja no direm en un any, el departament hauria de posar energies. I jo crec que en part, una part de l'anunci que havia fet l'altre dia també venia en aquesta línia. Per tant, tot el tema de l'orientació a l'ESO, l'orientació al batxillerat és molt important. Que la gent conegui i sàpiga no només els alumnes, orientat als alumnes o famílies, també els mateixos professors o els mateixos educadors dels nivells de l'ESO, els nivells de batxillerat, que coneguin i entenguin el que és la formació professional. Per tant, aquesta diguéssim, valorització o revalorització de l'FP, encara més, doncs, crec que també és un factor a tenir molt en consideració.
A hores d'ara, vosaltres com acompanyeu a l'alumnat quan està a l'ESO per decidir que acaba triant, si tenen dubtes, perquè deu haver-hi qui ho té claríssim, però...
Pensa, jo crec que ara parlaré en nom dels dos, que no, la majoria dels alumnes que tot arriben amb un primer de grau mig, la majoria no són del teu propi centre. Al final, nosaltres, doncs, aquí hi ha una captació d'alumnat d'altres centres a ESO o de gent que està a l'atur i que vol fer un canvi a la seva vida i tornar en els graus mitjos per estudiar una professió, doncs, o el de tècnic de xarxes o, bueno, o mecànic de cotxes, el que sigui. I llavors fem una captació, anem a fer xerrades, participem en col·loquis de les comarques que siguis o del que es faci en el territori, doncs, per poder donar-te a conèixer. Fem aquesta captació, tots fem una jornada de portes obertes, fem escoles al centre obert o el dia obert, doncs, que la gent pot venir i veure, doncs, com estem treballant o com treballen els alumnes al seu dia a dia i els hi expliquem. Jo crec que la captació d'alumne a la FP és de tu a tu molt. O sigui, d'alumne centre o de futur alumne centre, perquè els ensenyes les instal·lacions que tens, ensenyes molt el que fas.
Sí. És que ens coneguin.
Sí,
el que necessiten
que ens
les alumnes i les famílies és que ens coneguin, que ens vegin el que fem, com ho fem, i a partir d'aquí és quan entendrà el que és la formació professional. Si no, és molt difícil explicar-ho, parlar-ho, està molt bé, però és molt complexa. És venir i apropar-se als centres de formació professional. Com deia la Ivet, diguéssim, és que fem portes obertes, fem de tot, sí. Però sí que és cert que, clar, ho dèiem abans, hi ha moltes famílies professionals, molts cicles formatius, i per tant cadascú vol el seu. I probablement al nostre centre no tenim l'adaptat per aquestes, per a tots ells, no? Llavors, el que puguin venir, que puguin veure els cicles formatius, que puguin veure les instal·lacions, els tutors, que els hi parlin, fins i tot els alumnes, diguéssim, tot això fa apropar-lo. I bueno, és des d'aquesta via en què poden fer una tria més adequada. És imprescindible l'acompanyament, també. L'acompanyament que fem a totes les escoles, però sobretot a les escoles cristianes, que durant les etapes d'ESO i fins i tot batxillerat els puguin estar amb ells, acompanyant amb ells a les famílies, perquè la tria sigui la més encertada per cadascuna de les persones.
I suposo que tinguin coneixement de què és el que es pot fer, perquè
sí.
Moltes vegades sembla que la gent no acaba de saber gaire com funciona.
I un cop a dins, no els deixem abandonats. És a dir, ja la tutoria dintre de la FP és molt a sobre de l'alumne, perquè tot i que és postobligatòria i tot i que és una part molt professionalitzadora, hem de pensar que els tutors estan molt a sobre de l'alumnat, doncs, per ajudar-los a triar el grau superior, perquè és que ells acaben de triar i l'any que ve han de tornar a triar. Vull dir que... I tota la part d'orientació cap a l'empresa on anar a fer les pràctiques. Nosaltres sempre així diguem que cada alumne té el seu lloc ideal per anar a fer pràctiques. I com que els coneixes, doncs ja els intentes encaminar doncs, per al tarannà de l'empresa i al tarannà de l'alumne. Costa molt fer-ho, però intentes doncs, que se senti el més acollit possible pel tarannà que pugui tenir, i això ho fem. I és un gran esforç que es fan des dels centres a acompanyar l'alumne, perquè no arriba... I com que és postobligatòria i te n'anies a treballar, ja estàs, ja ets gran. No, nosaltres els fem un acompanyament. Inclús a vegades estan fent grau superior i encara et venen a preguntar i marxen. I al cap d'uns anys tornen. És que ara m'agradaria fer on creus que... És a dir, que aquest vincle amb l'alumnat el fem... Inclús et diré que a vegades és com més fort inclús que l'ESO, perquè com que estàs parlant del que a ells els agrada i són uns enamorats d'allò que estan estudiant... aquest vincle és molt potent.
Tu feies referència abans que una de les coses a millorar és la revalorització de la formació professional, tot i que s'ha posat en valor els darrers anys, encara fa falta més, però encara us trobeu en famílies reticents d'alumnat de l'ESO quan potser els adolescents estan plantejant a la família que volen fer una FP i la família no ho acaba de tenir clar o apreta una mica a veure si trien una altra cosa.
Sí, tria batxillerat. Exacte. No hi ha una altra. Sí, encara ens trobem. Per desgràcia, encara estem en aquest punt. Jo sempre penso que el que han de fer és pensar en el bé del seu fill, com ell serà més feliç, tenint en compte que la formació professional en cap moment et talla les possibilitats de continuar estudis. Mm-hmm. Tot alumne que entra a formació professional pot acabar fent estudis universitaris o quedar-se amb uns cicles formatius de grau mitjà o de grau superior. Jo estic convençut que les famílies volen el millor per als seus fills. Volen que siguin feliços, volen que tinguin una feina, volen que es puguin tenir, al final, una vida, diguéssim, laboral, personal, bona, agradable. I per això doncs, pensen, potser, des del seu punt de vista, que l'opció del batxillerat els hi pot obrir més possibilitats. Però jo el que penso és que han de fer... Diguéssim, a l'AFP també hi ha aquesta possibilitat, també hi ha la possibilitat de continuar estudis, que si aquest alumne al final vol arribar a fer una carrera universitària, el podrà fer, però és que, a més, amb la formació professional pot tenir una vida professional molt bona i molt estable. I, per tant, això ho han de tenir en compte. Hi ha molts cicles formatius amb unes sortides professionals i amb un valor professional molt gran.
Perquè, a més, potser no es tracta d'arribar ràpid, sinó d'arribar on vulguis, exacte, que pot ser tan lluny com tu vulguis. Per ara, les famílies que ens estan escoltant i diuen però com s'arriba de l'EFP a la universitat després d'un grau mitjà? Fas el grau superior, són 2 anys, més 2 anys, sí. I després pots accedir a la universitat.
Sí.
Que és un camí molt normal, sí, que fan molts dels nostres alumnes que entren al grau mitjà.
Des d'un principi hem dit que els cicles formatius són un món, que hi ha infinitat de possibilitats, però encara ens queda una altra modalitat de cicle formatiu, l'ha citat abans, els PFI, els programes de formació i inserció. Qui pot fer un PFI?
Els programes de formació i inserció són per a aquells alumnes que han sortit del sistema educatiu, per tant, i que no tenen finalitzada l'ESO, l'educació secundària obligatòria, que estan entre els 16 i els 21 anys, i que en aquells moments es poden reenganxar a una formació professional, que són aquests programes de formació i inserció, que en un curs obtenen el que seria els estudis de nivell 1 de formació professional, amb aquella rama, diguéssim, que han escollit, i al mateix temps els hi permet continuar estudis cap als cicles formatius de grau mitjà. En aquest cas, a diferència de l'FP bàsica, no poden anar al batxillerat, per tant, no obtenen el títol de l'ESO, però sí que els hi permet continuar estudis cap al grau mitjà. Per tant, obtindrien allò que es diria el que és la prova d'accés. L'accés, millor dit, l'accés cap al grau mitjà.
És un auxiliar de tècnic. O sigui, perquè laboralment la gent que estigui més acostumada amb aquest vocabulari seria, tant amb el bàsic com el PFI, seria un auxiliar de tècnic, amb el grau mig seria un tècnic i amb el superior seria un tècnic superior.
També hi ha itineraris formatius específics.
Sí.
Això és l'IFE.
L'IFE.
Per què estan pensats i qui pot fer-los?
L'IFE hi ha unes 4 especialitats, de moment, Són joves d'entre 16 i 20 anys, amb necessitats educatives especials, associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada, i no els hi fa falta l'ESO. I és... Hi ha una part més professionalitzadora, més específica, i llavors hi ha una sèrie de mòduls professionals que estan encarats a la transició a la vida adulta, tenen una durada de 4 anys, tenen un perfil.
Més per acompanyar-los, per ser més autònoms.
Per ser més autònoms a la vida adulta, exacte. I és dels 16 als 20 anys, també.
I a banda de totes aquestes opcions que he parlat, també es poden cursar certificats professionals i cursos d'especialització.
Sí.
A veure, així una mica resumit, però en què consisteix?
Són dues coses diferents.
Sí.
No té res a veure. Sí. Els certificats professionals, de fet, tot cicle formatiu, en el seu interior conté un o diversos certificats professionals. Per tant, són
part... És com la teva especialització?
No.
Seria com professions diferents.
No. Exacte.
Ah, val.
Dintre d'un cicle, per exemple.
Com per exemple.
Exacte.
Anem al d'emergències sanitàries. Uh-huh. Dintre d'aquest cicle formatiu hi ha un certificat professional que és transport sanitari. Centrat en el transport sanitari.
Qui condueix una ambulància.
Qui condueix una ambulància. Però això és una part. Diguéssim, pot tenir més certificats professionals o només disposar d'un d'ells, però això passa a tots els cicles formatius. Per tant, són diversos perfils professionals que pot tenir un mateix tècnic, com dèiem abans.
I per tenir-ne més d'un, li has de dedicar més hores?
Els certificats professionals, tu pots, no fa falta que accedeixis des d'educació. Ara ens canviem de departament i ens anem al del SOC, al departament d'empresa. Llavors, hi ha un catàleg de tots els que vulguis i més de certificats professionals. El que passa és que una agrupació de certificats professionals et poden arribar a donar l'accés al grau mig i al títol de grau mig de FP.
Això és un univers.
És un univers.
És una galàxia.
És una galàxia. Llavors, els certificats professionals, doncs, tu pots, i això t'acredita unes competències professionals d'aquell certificat professional. Digue-li, camarera de pis, per exemple. I aquests tenen tres nivells, l'1, 2, 3. A l'1 no et fa falta ni ESO ni cap titulació prèvia, diguem-ho així. Al 2 doncs, necessites ESO i al 3, vale? Són com tres nivells. Camarera de pis, per exemple. Doncs és un certificat professional. Tu amb això tothom pots anar a una empresa i demostrar que tens aquells coneixements per ser camarers de pis i entres en una... És que tot això va molt lligat. Ara potser me'n vaig molt, I pare'm. Amb tot el tema de la formació dels treballadors de les empreses. Perquè les empreses com cada vegada estan més obligades a que els seus treballadors tinguin
aquests certificats professionals
per la ISO o pel que faci falta.
Val. Els certificats professionals els tenim bastant controlats. Anem als cursos d'especialització.
Els cursos d'especialització són, podríem dir, un postgrau.
Sí.
Aquí hi ha de dos tipus. Hi ha el de grau mitjà i el de grau superior. El de grau superior seria el màster. Per accedir a aquest certificat professional has d'haver cursat un cicle formatiu de grau superior, en aquest cas, per accedir als màsters de formació professional. I és una especialització.
I tenen un any de durada?
Bueno, tenen una sèrie d'hores, diguéssim, que, com deia la Ivet, no té per què arribar al curs escolar. A un any sencer pot ser de mesos, però pot arribar l'any, o fins i tot nosaltres en fem algun que repartim en dos cursos. Per tant, al final s'ha de fer unes hores, unes certes hores. Jo crec que el mínim serien 300 fins a les 700 o 800 que pot tenir el que més hores té.
Perquè nosaltres... Ah, perdona. No, no. La gran diferència entre l'educació tradicional, bueno, pues, primària, ESO, és que nosaltres parlem molt d'hores. Els graus mitjos són 2.000 hores, els graus superiors són 2.000 hores, i tot el que sigui menys de 2.000 hores sol ser certificats de professionalitat, que poden ser 300, 400, 500 hores.
Alguna recomanació?
Avui també tenim recomanacions i comencem per un documental on el protagonista, encara que no sigueu d'aquest sector, segur que el reconeixeu.
Por ejemplo, uno cuando va a comer, va a comer a un restaurante de vanguardia, hay lo que se llama la emoción creativa. ¿Sabes? Una cosa es qué bueno es, tal, y otra cosa es una emoción que, joder, esto es flipante. No.
Això és el documental El Bulli, Cooking in Progress, el teniu a Filmin, I dèiem, encara que no siguis del sector de la restauració, segurament l'heu reconegut, qui sentíem és en Ferran Adrià, conegut com, i reconegut com un dels millors cuiners del món. Va revolucionar la cuina, com la coneixem, una part de la cuina, no? La cuina d'autor, la cuina moderna, a finals del segle XX. Segurament qui vulgui ser un Ferran Adrià, una Carme Ruscalleda, el David Muñoz, el Germán Roca, és igual, haurà d'estudiar un grau mig i o superior de cuina i gastronomia, de pastisseria i rebosteria o de direcció de cuina. He fet els deures.
Sí.
Hi ha cicles formatius amb més prestigi que uns altres? Perquè tu dius Ferran Adrià, o grans cuiners, no, estrelles Michelin, tot aquell luxe que desprèn i molta feina, també. Però clar, qui no voldria ser un Ferran Adrià, no?
Tothom.
Clar. Sobretot si tens interès per la cuina, sí. La rosteria... La...
Sí, sí.
Ho noteu, que hi ha alguns que tenen com més prestigi? O allò que dèiem abans,
sí,
no? De les modes.
De les modes i de que a vegades no s'acaben de vendre perquè la gent no sap què es fa.
També molt bé, a, com dèieu, a modes, però aquestes modes moltes vegades també les podem veure.
Sí.
Diguéssim, aquest màrqueting, aquesta posada en escena, òbviament que ve per un reconeixement profund d'excel·lents professionals, però també hem tingut sèries de televisió que han fomentat en molts dels sectors, en moltes famílies professionals.
Igual que hi ha tongades d'advocats, de periodistes, de cirurgians.
De sector sanitari, de tal.
Sí.
Hi ha moltes sèries, diguéssim, que bueno, podem notar
que, donen
que amb uns anys tenen un...
Que tothom vol ser allò.
Sí, sí.
S'ha d'entendre també que al final el nostre teixit empresarial necessita molt tècnic i molt tècnic superior. Okay. I fan molta pressió, el que passa és que queden com allunyats de les modes a vegades. Però necessiten, i hi ha molta necessitat d'electricistes, de manteniment, moltíssima.
Sí, a mi en alguna trobada que hem tingut m'ho deien. Tindríem que fer una sèrie d'això.
Sí, d'electricitat.
Però no queda bé.
Manteniment mecànic, no queda, eh?
Però no queda bé.
Bueno, això només fa falta un showrunner cotxes... que hi pensi. I qui pensi bé. Sí. Perquè...
Els mecànic de cotxes, per exemple, tu diràs, uau, mecànics de cotxes, electromecànica de vehicles, són cicles formatius molt demandats. Però pregunta'ls-hi en el sector del camió. Et diran que no troben a ningú.
Sí.
O del vehicle agrícola. Perquè tothom vol cotxes. Per què? Perquè hi ha les Fast and Furious, les no sé quantes pel·lícules de cotxes o motos, no? Les carreres de cotxes...
De competició.
I la competició.
Sí.
I els grans desconeguts, doncs és el vehicle industrial, que després tu parles amb les empreses dels camions i diuen, no, és que la millor tecnologia punta, no sé què, estan dintre els camions, no estan als cotxes, però això els alumnes no ho saben. I llavors ells...
Fins avui.
Fins ara que els estic explicant.
Els casos d'èxit, per això, són una bona propaganda, no?
Sí.
D'aquests professionals, com dèiem, que hi ha un prestigi que quan tu penses... Aquests referents que diem, no? Tu potser ets petita i dius, és que a mi m'agradaria fer això.
Sí.
Què s'ha de fer per ser això? I dius, una formació professional. Oh, sí. Doncs la fem, no?
Sí, però jo crec que la millor propaganda és el tu a tu.
Sí,
clar.
Diguéssim, el boca a orella, diguéssim, que el teu veí, que un familiar teu hagi tingut èxit, hagi fet formació professional i hagi tingut èxit. I això que ho explica un altre. I jo crec que el prestigi dels darrers anys que portem i que el reconeixement l'estem tenint és gràcies a això, justament. A cada uns amb uns altres, diguéssim, el fet d'haver fet la formació professional les hagi portat amb un èxit laboral. I això... dit d'un amb un altre, fa que molts... Que jo vinc aquí, bueno, no sé, Ivet, tu,
sí.
En el teu centre, diguéssim.
Et vaig dient que sí amb el cap.
La majoria dels que venen amb els nostres centres, diguéssim, són per recomanacions, perquè un altre li ha dit.
I crec que tots els centres, els de la Salle i segur que els jesuïtes també ho fan, tens un cas d'èxit amb un noi que, a més, li agrada explicar-lo i el tens allà fitxant cada any. Vine'ns a explicar, vine a fer una jornada de portes obertes, vine a fer una taula rodona.
És la millor publicitat.
I a ells els encanta, al final, perquè solen ser nois que tenen una història la qual, pues, o venen d'un fracàs d'ESO, o han estat... Bueno, no han trobat el seu lloc en altres centres o inclús en el teu propi centre. I llavors tu els hi dones un empoderament i resulta que són un mecànic que se'l rifen, que tothom el vol, que el tenen molt valorat, bueno, quan et ve algun exalumne que és o cap de taller o cap de secció o, i té un empoderament darrere i de la manera que ho explica és un enamorat.
O directors d'empreses.
O directors d'empreses, claro.
Directors i directores.
Directores. I directores.
Ara anem, això del gènere.
Hoy por poco marco desde 25 metros. No quiero que corras medio desnuda delante de los hombres, ¿eh? Con nuestros diseños, incluso estos granitos parecerán mangos. Fútbol, pelotas, tu hermana va a prometer si tú estás aquí mirando.
Això és Quiero ser como Beckham, una pel·lícula dels 90... que ja m'ho respost abans, no? Us volia preguntar si hi havia famílies més o menys reticents a que els fills i les filles fessin una o una altra cosa, com en aquest cas la mare que no volia que la filla fos futbolista. Si fos ara i passés a Catalunya, segurament la mare estaria desitjant que fos futbolista. Eh? Però aprofitem per parlar una mica de gènere. Sempre diem que a les professions STEM hi ha molts més nois que noies. També hi ha cicles formatius més femenins o més masculins uns que altres?
Sí. Sí. Cada vegada menys, i cada vegada, però continuem tenint classes amb 28 nois i dos noies, o 28 noies i dos nois. Sí, sí. Continuem aquí. Sí que és veritat que ara tens dos nois o dos noies quan abans no en tenies cap. Però el que sí que s'està veient, i jo crec que vosaltres també segurament, és que cada vegada hi ha més professores entrant a cicles formatius tradicionalment més de professors nois. Això també ajuda que tinguin una referència. Nosaltres tenim ara en un centre una professora de xapa i pintura, una noia que havia sigut alumna i que s'ha anat fent les formacions necessàries per poder entrar. I clar, que la jornada de portes obertes, a vegades veus venir una noia que vol fer xapa i pintura i ve una miqueta com cap endins perquè estaré amb 28 nois i potser no... I veu que la professora és una noia... Bueno, pues són aquests referents, però costa.
No havíem parlat de ràtio, 30 a classe? Pel que dieu, 28
33.
Més 2.
33.
Si 30 i si tens més demanda, 33.
Sempre que s'acaba un cicle formatiu, es pot accedir al món laboral, sí, oi? Sí. Perquè estàvem sí, dient, pots passar del mig al superior. La inserció laboral també funciona com a reclam? O sigui, hi ha les modes, que dèiem, no? Però la gent que diu, no, jo m'he mirat aquí els tant percents que la Generalitat els publica cada any i jo vull fer això, que hi ha una inserció laboral del 80%.
Funciona, però no és l'element clau. I això és important.
Aniríem malament, no? Perquè al final, sí. Potser...
És estrany, el discurs.
Sí, sí.
Vull dir que seria millor que tu volguessis estudiar una cosa que de veritat et remou per dins.
Exacte.
I que et connecta.
Sí, sí.
Però també és cert que... I deixem aquí que sigui una mica crític, eh? També és cert que hi ha una necessitat de país, diguéssim, de segons quines professions, i això existeix. Per tant, sense forçar ningú, perquè cadascú hauria de poder fer allò que vol, i això que li remou per dins, com dèiem, però sí que des del govern s'hauria d'incentivar segons quines professions, justament per donar sortida a les necessitats que tenen els sectors productius del nostre país.
Vols dir que hi ha sectors que no troben professionals?
Hi ha sectors que no hi ha manera que trobin cap ni un, els han d'anar a buscar fora, els roben uns als altres, és aquesta la realitat. I bueno, nosaltres que tenim molta relació amb les empreses, i vosaltres també, si treballem amb tipus de cicles formatius similars, sobretot als industrials, hi ha una necessitat, però molt, molt gran. Molt
no quins tenen... són els perfils, aquests que tenen un buit, que hi ha un forat negre
tema,
al davant.
Tot el tema d'electricitats, manteniments, caldereria, manteniment mecànic... És a dir, nosaltres tenim un centre molt a prop de grans indústries de l'alimentació, totes aquestes cadenes de muntatge, de cadenes de... Tot aquest manteniment, hidràulica, robòtica, tot això va molt buscat.
Sí.
Molt. De que les empreses estan començant a donar compte que o venen als col·les a agafar els alumnes a fer pràctiques amb ells, o quan surten, són unes professions que no estan al LinkedIn. No? Que no hi són.
Fins i tot hi ha empreses que s'ha arribat al punt de que estan pagant els estudis, els alumnes, diguéssim, i oferir-li i donar-li feines alhora, perquè és una manera de fer cantera per ells.
Claro.
Per tant, són sectors amb una necessitat tremenda. I nosaltres no treballem... treballem a les famílies professionals que treballem, moltes industrials, però desconec si és així, però sí que he vist que a lo que és les sortides professionals, sembla que hi ha una família professional, que és la marítimo-pesquera, tot i que no tenim,
no, no la tenim
relació, però sembla que també estan certes dificultats. Per tant, i per això el que deia, no? Crec que, òbviament, cadascú ha de fer el que vulgui, el que li agradi, el que li vingui gust, però sí que és cert que s'hauria d'incentivar, perquè és una necessitat que té la indústria.
En qualsevol cas, la formació professional sí que té aquesta cintura i aquesta capacitat d'adaptar-se, no?, a les necessitats del món laboral, i a més esteu en connexió, sempre connectats
amb
les empreses, per tant, doneu resposta ràpida.
Sí, ho intentem. A més, amb la nova llei, també ens dona molta més flexibilitat, perquè al final hi ha moltes empreses les quals poden, si tenen molta necessitat de formació, pots fer formacions de manera conjunta. I que cada vegada sí que és més veritat, abans que dèiem, bueno, falta pedagogia, sí, però les empreses que són més grans sí que ja aquest coneixement ja el tenen i et venen a buscar perquè ho veuen, que la formació professional és una formació de futur i que necessiten molts aquests tècnics i aquests tècnics superiors,
o sigui,
que parlàvem.
Com per oferir-se que els vostres estudiants poden venir aquí.
Podin venir, o si et fa falta pues, aquesta cosa més específica, te la deixem, te la cedim per la formació. És a dir, cada vegada trobem més que hi ha més empreses que venen més en els nostres centres i nosaltres, encantats, tots els que ens escoltin, poden venir tots a picar-nos a la porta, perquè al final a nosaltres això és el que necessitem i també volem. Nosaltres fem una formació, tots nosaltres fem una formació que estem molt orgullosos de la formació que fem, perquè creiem, realment, estem convençuts que traiem tècnics molt ben formats, no només en la part tècnica, sinó tot amb les transversals, perquè al final venim d'on venim i tenim la història que tenim i els ajudem molt a desenvolupar tot aquest tema més de caràcter propi de les nostres institucions. I nosaltres estem encantats de treballar molt amb les empreses i molt a prop, aules aquí, tallers allà, i la nova llei aquesta flexibilització te la dona. Hi ha moltes maneres de finançar, es pot fer amb tripartites, és a dir, la FP fora de la part més acadèmica s'obre una porta amb un ventall de possibilitats més enllà dels alumnes de 16 anys, que els estimem molt, però que també podem tenir gent molt més gran i que podem fer cursos molt més específics. Bueno, hi ha un ventall que és molt gran.
Aquests certificats de professional que comentàvem abans.
Els certificats de professionalitat que comentàvem.
Que és algo que et dona la possibilitat de que gent gran, diguéssim, que no té estudis o que en el seu moment no va poder o que vol canviar, diguéssim, d'itinerari professional, ho pugui fer en poques hores, en poc temps.
Exacte. I molt específic
per ingressar-se en una professió concreta.
Us trobeu a persones ja adultes que potser volen aquesta reorientació professional?
I no saps el bé que va tenir a dues persones de més de 25 anys en una aula d'alumnes de 16.
Clar, i allà hi ha molt de seny, no?
Sí.
Hi, everyone! Hands up if you're the new gal. Witness the glow up when we show our eyes on us, yeah. You cannot teach creativity. It's stressful.
If this makeup came out on the set, it would have to go back.
Hoping I've done enough. I want to be an icon in the makeup world.
It's a work of art.
Really. Això és Glow Up, the next makeup star, un reality de la BBC que teniu a Netflix, sobre maquilladors i maquilladores que fan unes virgueries impressionants. L'has vist? Que veig que...
No.
Que sí. Jo sí l'he vist. Jo he vist alguns capítols i fan virgueries impressionants. Professions com aquesta, no? Com la de maquillador, que no et serveix un batxillerat artístic.
Ni una carrera.
Ni una carrera.
Qui té clar que vol fer això, una professió que has d'anar a la FP, aquí deu ser un alleugeriment, no? Per tothom.
Sí.
O sigui, per l'alumne,
sí,
per la família, pel centre, per tothom. Sí. Deu ser aquella gent que va amb una tranquil·litat. És com qui té claríssim que vol fer física.
Sí.
No?
El que també s'ha d'entendre, que tu pots tenir molt clar, amb 16 anys, que vols ser maquillador i que d'aquí 4 anys vols ser recepcionista. Vull dir que al final se'ls ha de donar aquesta oportunitat, i més a la societat que vivim. Tothom ha de tenir l'oportunitat de reinventar-se. I si durant 10 anys ets maquillador i ets el millor maquillador, nosaltres sempre els diem als alumnes, sigues el que vulguis, però has de ser el millor. Perquè és el que necessitem, pues, el millor mecànic, el millor electricista, els millors. Però que d'aquí 15 anys vol canviar, pot. No, vull dir, això d'abans ja no hi és, no? És que
home, per
40
sort...
anys, per sort, la gent ja s'està 40 anys a la mateixa empresa.
Bueno, dubto que algú pugui. És complicat.
o entres en, una, en un sector en el que, bueno, primer comences per maquillador i després de dos anys, no fa falta que t'esperis 10 anys, doncs decideixes que vols continuar estudiant. Doncs mira, no em quedo aquí només, si no vull estudiar una altra professió i a veure aquí.
Disseny doncs,
això
moda.
També passa. Jo crec que no... És cert que potser entren per una professió concreta, però un cop estan dins... Passen moltes coses dintre d'FP.
I segurament hi ha gent que té una idea sobre una professió, potser estudia el cicle, li encanta, comença a treballar i s'adona que l'experiència laboral no acaba d'encaixar amb com és. O...
Sí, sí, o veu altres dintre del mateix àmbit, veu altres professions que li enganxen encara més, doncs això, continuen estudiant.
Això potser passa molt amb els informàtics,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Al final, l'informàtic que munta xarxes, per dir-ho d'una manera, no té res a veure amb l'informàtic que munta pàgines web. I però que sí que són potser cicles formatius que tenen un ventall de diferents professions dintre el mateix cicle formatiu i que llavors és el que van fent amb aquests certificats de professionalitat o amb aquests cursos d'especialització, s'especialitzen en Big Data, no? O en ciberseguretat. I això és el que dona.
Sí, sí, fins i tot els informàtics de grau superior, el primer és comú.
Exacte.
I els nanos venen o les noies venen amb una intenció de fer un tipus d'estudis, com per exemple el de xarxes, sí. I entren i diuen, això no m'agrada, o m'agrada la programació. He vist un món que no m'imaginava i que m'està apassionant. I canvien.
O amb la ciberseguretat.
Sí, sí, sí.
I qui tingui dubtes, però cregui que vol fer una FP, què hauria de tenir en compte? O sigui, començar per famílies professionals o què?
Bueno, moltes vegades el que s'ha de tenir en compte és com un mateix és, diguéssim, què li apassiona, què li atreu, quines capacitats té, quines competències té, quines habilitats. I a partir d'aquí jo crec que ja no és tant fer una tria concreta de que jo voldria aquest cicle formatiu o aquest altre, sinó és en quin sector em vull entrar. Al sector sanitari, en el sector de la química, en el sector de la mecànica, m'agrada, i després van trobar en el seu camí. És més aviat el sector o és el que més estem acostumats que no passa el cicle concret.
Clar, perquè potser un cicle concret a tu t'encantaria fer un, però...
Però on vius no hi és.
No hi és, o sigui que més val que tinguis una mirada àmplia.
Sí. Bueno, i llavors hi ha cicles formatius que són una miqueta com calaix de sastre, sobretot els de grau mig, pues perquè si està molt lluny el que tu t'agradaria fer o el que sigui, pues, si un gestió administrativa, no? Un comerç, estic pensant en cicles formatius, en graus mitjos que són bueno, molt oberts.
Sí. I després també, com deies, el grau mig. Hi ha cicles, diguéssim, que són més de... Bueno, pues no ho tinc clar, no tinc encara definit exactament el que vull fer, però d'aquí ja veuré i acabaré de definir. I també els centres, també és molt important. Eh? No és només escollir diguéssim, el cicle formatiu, sinó escollir el centre que vull estudiar. I ve molt lligat amb el que deia la Ivet, diguéssim, aquest acompanyament que es fan amb els centres. Diguéssim, no tots els centres es fan de manera de la mateixa manera i és importantíssim, perquè no és només un acompanyament cap a l'alumne per al seu creixement personal, sinó també amb les famílies. O sigui, anem molt de la mà, sobretot amb els graus mitjans, d'alumnes i de famílies, diguéssim, perquè aquests nois i noies puguin tirar endavant i puguin continuar els seus estudis o trobar la professió que volen.
O sigui que aquí les portes obertes són importants.
Sí, molt. Molt. Ara comencem, període de totes les famílies que vulguin acostar-se als nostres centres de l'afect, que vinguin i que nosaltres els explicarem.
Doncs que aprofitin. I com tu deies abans, José Luis, quan ho veus és quan ho tens clar.
I tant. Sí.
Doncs
i el feeling que notis.
Aquesta sensació, sí, exacte. Que és molt important. Ivet Vigo, coordinadora de cicles formatius de la SAIE Catalunya, i José Luis Zimmerman, director d'FP de Jesuïtes al Clot. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
I acabem amb música. La cançó d'avui és Check Yes or No, de George Strait. Espero que us agradi el country, perquè si no, se us farà una mica llarga. Abans ens acomiadem. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Hem estat la Paula Moreno, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu un molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte vinent a les 9, Escola de Família. It started way back in third grade. I used to sit beside him in Lou Hayes. A pink dress, a matching bow in her ponytail. She kissed me on the school bus, but told me not to tell. Next day I chased around the playground, across the monkey bars to the merry-go-round. And Emmy Lou got caught passing.
passing me a note. Before the teacher took it, I read what she wrote. Do you love?